el més calent a l'aigüera.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordàvem amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. El quios mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera.
Doncs sí, el més calent és a l'aigüera, i aigüera que comencem ara mateix quan passen 2 minutets de les 12 del migdia. Aquí us parla Sergi Corral, i un més calent a l'aigüera que allargarem fins a la 1 del migdia amb molts temes. Avui tindrem havaneres. Parlarem de temps de terra, que en Pere Puigvert ens vol parlar de carbasses. En Paco Torres ens portarà el vermut musical, parlarem amb la Fundació Salut Empordà i moltes coses més. Però volia començar a parlar amb vos de... Aviam, ahir va ser notícia, bueno, va ser notícia, porta ser notícia tota la setmana, el tema del canvi d'hora. Sí, senyors, aquest cap de setmana canvia l'hora. És allò que molts no estem esperant, perquè ens trastoca una mica el dia a dia. Què voleu que us digui? Jo prefereixo l'horari d'estiu a l'horari d'hivern, més que res, perquè amb aquestes jornades laborals, que moltes són de tarda i anem a la tarda, hi ha qui sortim de treballar i ja és fosc, ja és negra nit. Què fas a l'hivern fosc de negra nit sense aprofitar el dia? Aleshores, reflexió que feia ahir el president del govern espanyol, en Pedro Sánchez, de fixar un horari ja definitiu i estalviar-nos tots aquests canvis d'hora i aquesta mandanga de canvis horaris. Personalment estic completament d'acord. Sembla ser que es vol fixar l'horari d'hivern com a definitiu. Això és el que es porta parlant durant molt temps. Ara bé, meva reflexió és, si fixem l'horari d'hivern, no ens hauríem de plantejar certes jornades laborals? Perquè, clar, està molt bé fixar l'horari d'hivern, però també està bé poder gaudir unes hores de tarda, almenys de llum solar, encara que sigui, per més que res. Propostes, eh? Anar a passejar, fer exercici, baixar a pescar una estoneta, etc. I no acabar la jornada laboral, per exemple, i sigui fosc, i tenir l'incentiu, per exemple, d'anar directament al bar. No. Seria més aconsellable, o pot ser més aconsellable, poder gaudir de certes hores i poder fer canvi d'hora sí, horari fix sí, però replantegem-nos una miqueta més aquestes jornades laborals. Va, acabem aquesta reflexió i arriba el temps de l'avanç informatiu. I si diem abans informatiu, volem dir l'Ali Giner. L'Ali, bon migdia.
Bon migdia, i la fórmula màgica, sí, bon migdia. O no acabem la reflexió, perquè si vols entrem en el debat.
Aviam, sempre el debat podem deixar horaris, pels impresentables del dijous.
Però clar, és que dius... sí, també és veritat. Però clar, sí, hi ha aquest debat. De fet, està aprovat des de fa anys, l'última camp... Parem molt. Amb el canvi d'hora, però no m'hi pongo a ello.
No, és com allò que el Jordi González anava a Austràlia i ha acabat presentant col·lapse a TV3, perquè no va marxar mai.
No va arribar a marxar mai.
Amb el canvi d'hora, exactament.
Doncs sí, li va pillar el canvi d'hora. anem als titulars de la jornada. A l'escala, la majoria de govern, del govern ha fet decantar la votació i els aparcaments de la zona blava. Mm-hmm. Es gestionaran a través d'un contracte de serveis. Si no ve d'anar al frente, no? Una miqueta és el que... Hi havia una proposta sobre la taula, s'havia acabat la concessió. La proposta de l'equip de govern era tornar a fer una concessió menor com a contracte de serveis i aprendre com hauria de funcionar per acabar assumint-ho l'Ajuntament. Doncs això és el que ha passat pel ple extraordinari. S'ha decidit licitar la gestió de la zona blava i dels aparcaments de l'Era, la Lloba, Puig i Cadafalch i Plaça Catalunya mitjançant un contracte de concessió de servei. L'equip de govern ha fet valdre, com dèiem, la seva proposta i la seva majoria, que comportaria uns beneficis de 210.000 euros anuals pel consistori, això és el que han calculat. En canvi, l'oposició critica la manera de fer dels socialistes, especialment per la manca de previsió. És allò que dèiem, no? Fa 15 anys que tenien la concessió l'altra gent, no? I lamenten que no s'hagi apostat per la municipalització.
Doncs som-hi.
Som-hi a parlar, i parlàvem de fils de pescar, avui parlem de plàstics, de residus plàstics, d'aquesta setmana de la innovació i el mar lluita contra els residus plàstics, amb pescadors i ONGs que uneixen esforços per la conscienciació ambiental dels alumnes d'ESO. Ha estat el Maram, que ha acollit el taller dels tallers de reciclatge, biodiversitat i testimonis de pescadors, amb l'objectiu de lluitar contra això, els residus de plàstic, que tan mal estan fent al planeta.
Exacte. Està molt bé que el jovent, i en aquest cas els de la ESO, o els de secundària, en podríem dir, i també els més petits, no només els de la ESO, perquè això...
S'aprèn des de ben petit.
Que hi hagi el respecte, que aprenguin que el mar és biodivers, però que la biodiversitat aquesta també s'ha de conservar i hem de mantenir un mar net.
Sí, i tant. Vinga, més... això, vinga. Molt bé, parlem també de trobada de passions de Catalunya. Ja ens hi estem acostant, Encara no ens hem menjat els panellets.
Encara queda per Semana Santa,
Sí, exacte. Vull dir, no hem menjat ni els torrons ni els panellets, però ja estem pensant en les passions.
Però si ja se sap quan el crucifixen.
Sí, exacte, no hi ha misteri.
No hi ha novetat,
Això.
No,
és cada any, el pobre home allà, sempre a la creu. Tot aquest plegat, Castelló d'Empúries i Empúria Brava, que han estat els escenaris de la trobada anual de Passions de Catalunya, un esdeveniment que ha reunit representants institucionals i membres de les associacions que formen part de la Federació Catalana de Passions, com el cas de l'Escala, el Rosetó.
El Rosetó.
I més iniciatives, en aquest cas la de la columna 27 d'octubre, que els vam tenir aquí fa una setmana, crec, de la Caminada per la Llibertat, que ha travessat terres empordaneses. La columna del 27 d'octubre ha travessat, com dèiem, terres empordaneses durant la Caminada per la Llibertat per reactivar la flama per la República. La marxa va iniciar-se el passat 11 d'octubre a la Catalunya Nord i finalitzarà el dia 27 davant el Parlament de Catalunya. Perquè què va passar el dia 27 d'octubre de 2017?
Què va passar?
7 segons. Vale. Això ja ho vam dir amb l'Ona.
És el dia dels 7 segons.
És el dia dels 7 segons. Vale. Més cosetes. Vinga, va. Més cosetes. En esports. Va, sí, tira, que... Ara.
Esports.
Ara em poso en ambient esportiu. Vinga. Xavier García i Alba Guinart competiran a l'Iron Panda Raid.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Si el raid és una cosa, l'Iron deu ser tela.
Exacte.
Deu ser tela.
Bueno, tot el que porta Iron, al davant...
Iron és heavy,
És prepara-te. Xavi García i Alba Guinart, que han confirmat que hi assistiran al Marroc, però no per competir a la Panda Raid normal, sinó els escalencs s'han inscrit a una prova molt més exigent i més competitiva, que passarà per escenaris de postal, ens diu l'Ivan. De postal. Bueno, doncs esperem rebre aquestes imatges, perquè estupendos tot.
Que les enviïn, les postals, que parla de córrer.
Sí, exacte. Sí, si tenen una mica de temps...
Sí.
Entre...
Potser arriben abans que per correus. Amb el panda.
Esperem que ells arribin abans. Sí. Oi.
I què més, l'Ari?
I llavors el titular que més ens agrada a Natiu...
Home, és el meteorològic,
és el meteorològic,
no?
I és tot per tu.
És tot per mi. Doncs bonança. Ahir vam arribar quasi a 27 graus, ahir a migdia.
Morirem tots. Jo ja, m'és igual.
No és gens de costum, o sigui, són temperatures, estem a 21 d'octubre avui mateix, ja hem fet el tombant de quinzena. Això dels panellets i les castanyes amb mànega curta, banyador... ulleres, tubo, peus de pato, sí. Coses d'aquestes.
Ja portem uns anyets, però no, potser no tan exagerat, però sí que recordo... Mm.
Sí, no, en portem una bona colla d'anys.
De fet, per això tornem amb el rotllo de la desestacionalització.
Desestacionalització.
Cada vegada més, l'octubre és el 9 setembre, amb la temporada turística. Així.
Que total, que anem al pedregar i que sigamos, i amb aquests canvis de vents, amb garbins, després gregals, alguna marinada, alguna mica de refrontall, alguna nuvolada a la tarda, de moment poques novetats.
I a tot això la humitat a tope, no? Entenc, o què?
Sí, la humitat ha estat alta aquests dies, ahir va ser baixa a primera hora perquè va bufar aquest garbí una miqueta més secot, però sí, molt variable també, molt...
No ho sé, jo només sé que les al·lèrgies estan estan on fire, estan on fire, de tot tipus, rinitis, atopies, tot és un festival, amb aquest canvi climàtic, tot.
Doncs...
Anem a recollir plàstics.
Va, Lali, el que anem a fer és preparar l'informatiu per una banda, al punt de la una t'escoltarem, i desenvolupar aquest, el més calent a la Higuera, que ja veuràs.
I després de la una a la plaça, no t'oblidis, que avui venen els sants, exacte, a la tertúlia amb els representants dels grups polítics.
Molt bé, doncs estarem molt atents. Merci, Lali.
Vinga, va.
Fins d'aquí una estoneta. I ara el que ens anem a fer és escoltar una miqueta de música, i l'escoltarem a través d'aquests sons de taverna que ens porta en Joan Brugués. Uepa.
Composta per Sílvia Pérez Cruz i que la canta...
Vale.
...pares de les dues artistes. Un veritable privilegi escoltar aquesta manera que té totes les qualitats musicals i vocals per esdevenir un gran èxit. Unes meravelloses veus que emocionen i et fan gaudir en tot moment. L'escoltem.
Quan l'aura de l'arrel i el cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cost, recordant cada mirada, sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tallaro. Em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa
fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro. Vull cantar tot el meu dolç. Quan l'aire del record i el dol va fluint de sol a sol, m'esgarrafo aquest dolor i celebro, vaig sentint amor.
Doncs aquesta manera preciosa de la Sílvia Pérez Cruz i la Rosalén que ens ha portat en Joan Brugués amb aquests sons de taverna. I ara el que anem a fer, és mirar cap a l'univers amb aquestes capsuletes de l'univers infinit.
Sabies que...
La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada al 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
Doncs amb aquest aigua embotellada, amb aquest sabies que sempre ens donen curiositats, en aquest cas, mireu, l'aigua de Vichy. Ara el que toca és parlar és amb el temps de terra, amb en Pere Puigbert.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
Pere, molt bon dia. Benvingut una setmana més aquí en el Més Calent a l'Aigüera. Ui. Un segon. Hola, Pere, ens sents? Doncs esperem un momentet. Mira, posarem una petita pausa musical mentrestant. En aquest cas us posarem una cançó d'Alejandro Sanz que ens demana la Maria Luisa Díaz, aquesta No me tires flores.
Más amigos yo pedí pa' este año nuevo. Cada día tengo menos, pierdo más. Cuánta gente te regala hoy un te quiero. Eso no se dice si no es de verdad. No confundo lo bonito con lo nuevo. Cuido mucho más lo que hace tiempo está. Decirlo más de una vez puede ser bueno, amor. Lo aprendí después de tanto darte más. Miro al frente para nunca despistarme. Algunas veces llegué tarde o lo perdí.
Hola, Pere.
Por esperar.
Sí, se m'ha tallat o algo. Aviam un segon, que torno posant.
Por ahora de perder aprendí más que de ganar. No, no me tires flores, que eso pa' los muertos. No, no hace falta nadie.
Em sents ara, Pere?
No, esta mi
yo te quiero, todo está perfecto. A veces solo necesito estar con los pies en la arena. Ya se cumple el sueño de todos juntos, casa frente al mar. Vimos de todo en esta playa, pero nunca las sirenas. Aunque con poco de imaginación podría ser verdad.
Doncs aquesta cançó, No me tires flores, demanada per Alejandro Sanz i demanada per la Maria Luisa Díaz. I ara sí, saludem en Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia. Això de cada vegada la tecnologia va pitjor,
Sí, això de les tecnologies, a casa deien que les carrega el diable.
Sí, de veritat.
I en més d'algun cas, és així. Però bueno, tot sigui solucionat, i aquí amb una mica de paciència i d'insistència, sobretot, se soluciona tot plegat. Pere, el que dèiem, benvingut un dimarts més aquí en el Més Calent a l'Aigüera per parlar de la terra i dels productes de la terra, de l'agricultura, del camp, i avui crec que ens volies parlar de les carbasses.
Home, sí, perquè les carbasses és el típic producte, el típic hortalitza d'aquesta temporada. Ja s'ha acabat les pomes, encara queda algun meló, fixa't, de la mateixa família del melons i les síndries, però ara arriba amb força la carbassa, que d'aquí poc els americans fan aquesta festa del novembre, del 1 de novembre, i per tant ara toca temps de collir-les i menjar-les, perquè són en el seu millor moment.
Pere, potser dic una locura, però precisament amb aquest temps i amb tot això de Halloween, en teniu més demanda de carbasses ara que temps enrere?
Sí, es ven una mica més, però es ven aquella que té la forma més grossa, però és una cosa molt puntual, per aquest dia, sí. Sempre hi ha algú que li agrada retallar-la i fer aquestes coses americanades, però bé, jo el que m'agrada és la gent que compra carbassa perquè és el millor moment, perquè són aquestes que tenen forma de cacauet, que estan tan bones per dintre, i tot i que es venguin més aquesta temporada, però no solament és per l'influència americana, sinó perquè toca, perquè ara estan en el seu punt òptim de maduració, i qualsevol cosa que cuinis en carbassa et quedarà més bona.
Parlem, Pere, una mica de varietats. No sé si teniu una sola varietat, si en teniu vàries, i cadascuna d'elles, no, per lo que l'hauríem de fer servir.
Sí, n'hi ha moltes varietats. La més corrent, la que es cultiva més quantitat i que es consumeix més, és aquesta que et deia ara, en forma de guitarra, en forma de violí. Aquesta carbassa va molt bé per fer cremes i per fer sopes, i per bé també, si m'apures, també tallada a talls i feta al forn també és molt bona. Però n'hi ha una altra, que és la típica Ruperta per la gent gran, que havia vist un, dos, tres.
L'un, dos, tres, aquella.
Vull dir que és una carbassa que es fa servir molt per fer sopes i per caldos. És una carbassa que és com si tingués grans a sobre, de color verd grossa, molt grossa, aixetada, i aquesta, vaig a dir que va a menys, perquè a la gent no és que li agradi molt fer sopes, busquen plats més sofisticats, i la que sí que es manté el consum, perquè els francesos, i aquí n'hi ha molts de francesos estiuejants i que us viuen a l'Escala, és una que és grossa i que té uns dibuixos com unes tallades ja formades. És de color marrón, fa uns 7 o 8 quilos, i aquesta sol vendre tallada, en rodelles. Ella mateixa els amarca, si tu la veus per fora, veuràs que té com marcades com si fos les tallades. Ja vaig a tallar allò que té marcat. I aquesta és molt vermellosa per dintre i molt bona. Però n'hi ha més, Sergi, n'hi ha més.
A mi em queda l'atenció en això de les carbasses, no sé si hi ha algun secret o... És el tema de la conservació, perquè, clar, tu culls la carbassa i fins quan la pots tenir abans de consumir-la o per consumir-la? Perquè dura bastant temps, no?
Molt de temps. I si el temps és sec, és a dir, l'únic enemic de la carbassa és que tingui una ferida i que aquesta ferida vingui humitat. Mm-hmm. I això fa que es fa malbé més fàcil. Però si el temps és sec i no hi ha humitat, és un cultiu que el podries tenir, vaig a dir, 5 o 6 mesos a fora, No cal càmeres frigorífiques ni res.
El que passa que sí que quan l'obrim, o sigui, perquè es menjar-te una carbassa d'aquestes senceres d'una tacada és impossible, no? O necessitaries per molts plats diferents. Aleshores sí que l'hem de conservar, diré, suposo,
en fred.
No?
S'ha de conservar en fred i sempre quan està oberta a la nevera, ens recomanem a la gent. Uh-huh. Però si la compres i està sana, podeu tenir-la mesos a fora. Nosaltres en el magatzem, tinguent en compte que hi ha temps de pluja i així, el guardem fins al mes de febrer.
D'acord.
Fins al mes de febrer podem tenir. Però jo m'han dit aquests nois marroquins que se'l fan de pagès, que els guarden allà poc en aquell son, uh-huh, en el terrat de les cases. Uh-huh. I encara que un dia vingui pluja, doncs passa que s'asseca, i amb l'aire i el vent, i allò es manté. Que no vol més humitat, una carbassa.
I, Pere, en quant al cultiu de la carbassa, també m'agradaria saber si és un cultiu exigent, poc exigent, si
no,
és de...
No, necessita espai, Uh-huh. No, si feu amb un test, imagina't que no tinguis un terreny i vulguis plantar una carbassa amb un test. El que necessita és que hi hagi un terrat perquè ella es vagi expandint.
Exacte.
És a dir, però és ideal que es pugui fer a terra, perquè aquests brancs que ella va fent i va corrent, doncs torna a relar. Aquests brancs arrelen. Aquests brancs fan arrel i ho ajuda a que puguin anar fent flors i s'allargar. Vull dir, no és complicat. Si ve molta humitat, sí que és complicat. Si ve una humitat, la fulla a vegades agafa un fong i aquest fong pot emmalaltir la fulla i retrasar una mica el cultiu, diguéssim.
I estem parlant que la carbassa sempre és un cultiu de secà o també pot ser de regadiu en segons quin cas?
No, nosaltres la fem de regadiu.
De regadiu.
És a dir, gota a gota, Quan, uh-huh, quan plantem la carbassa a sota terra i ja hi posem un tubo de gota a gota i li vas deixar les gotes que necessita, poqueta cosa. Però, a veure, en sequer també es fa la carbassa. Abans només es feia sequer perquè no hi havia. Però clar, si vols que produeixi molt, li has de donar aigua i aliment. L'aliment ja se n'hi posa.
I Pere, per acabar de manir-ho tot o per acabar d'això, no sé si et faré spoiler per la setmana que ve o no, però l'altre dia em van regalar ja un moniato.
Sí.
També comença temporada de moniatos.
Podríem parlar la setmana que ve de moniatos, sí.
Perfecte.
Sí. El moniatos és molt semblant a una patata, no? Mm-hmm. És sota terra i vull dir, necessita, ja us ho explicaré, uns terrenys especials. Ai, m'havia oblidat de que vas a dir que n'hi ha unes de decoració, unes carbasses precioses que pots posar-los al menjador, com si fossin figures,
sí,
molt
sí,
estranyes,
sí, sí.
I viuen bastant temps allà sense fer-se malbé.
Doncs,
ara és el temps de comprar-los.
D'acord. Doncs, espera, et deixo deures pendents de la setmana que ve parlar de moniatos.
Doncs vinga, farem així. A tots els oients, gràcies de Ràdio Escala i a tu mateix.
Moltíssimes gràcies per ser-hi un dimarts més. Molt bona setmana.
Una abraçada.
I ara el que fem, evidentment, és continuar amb el Més Calent a l'Aigüera, ara que just arribem a 12:45 del migdia. Ho farem amb una pausa musical, amb el vermut musical que ens porta en Paco Torres.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Juan Pardo. Amb el nom de pila Juan Ignacio Pardo Suárez, conegut artísticament com Juan Pardo, nascut a Palma de Mallorca l'11 de novembre de 1942. És un cantautor i tot que va néixer a Mallorca és gallec d'adopció, ja que el seu pare era admirant de l'Armada i es va criar al Ferrol. La seva carrera artística va començar amb Los Vándalos. Després va formar part de Teleco i de Los Pequeñiques. Va substituir Antonio Morales Jr., que més tard va ser un duo amb ell. Quan va entrar en aquest grup, va tindre un problema que el director artístic li va dir al líder de la banda, Alfons Sanz, que Juan no servia per al cant, que no farà carrera. Què va passar? Que uns mesos més tard, Junior va marxar de Los Pequeñiques i Juan Pardo va ocupar el seu lloc com a cantant. Durant els anys 1964-1966 va ser cantant de Los Brincos, on va coincidir amb Junior. Dos anys més tard, els dos abandonen el grup i formen el duo Juan i Junior durant els anys 1966-1969. Amb les discrepàncies amb Junior, va arribar a la dissolució del duo i a partir d'aquí va començar en solitari. Ha gravat els seus treballs per les cases discogràfiques Zafiro, Ariola i Hispavox. Des de 1969 fins al 2003 ha gravat 37 àlbums i també ha gravat des de 1969 fins al 1992 33 senzills. Cançons que han tingut un gran èxit com La Charanga, Conservaciones conmigo mismo, María Magdalena, Bravo por la música, Por favor, un favor, No me hables i altres. Com a autor per altres artistes són aquestes cançons: Busca un amor, Fórmula Quinto, De qué color es el viento, Diango, Vamos a bailar, Juan Camacho, Chocolate blanco y negro, Peret, Tuits del colegio, Parchís i altres. Ha estat en actiu des de 1962 fins al 2004. Escoltarem un dels seus èxits per Juan Pardo, Conversaciones conmigo mismo.
Y en ti yo sé que realizar Dios es amor y es todo lo que veis. Me respondió, me respondió. Me bajaba hasta el fondo de mi ser, donde aún está el rock and roll. Y él me lleva en brazos al amor hacia ti.
Sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara, després d'aquest vermut musical amb en Juan Pardo, que ens ha portat en Paco Torres, i quan passen una mica més de 6 minutets de 2:15 del migdia, ens anem a parlar de salut amb la Fundació Salut Empordà, que avui ens venen a parlar de la menopausa.
Parlem de salut.
I un dimarts més rebem aquí als estudis el Parlem de Salut els professionals del Centre 4 Elements. Avui tenim l'Esther Campos. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Esther, de què ens parlaràs avui?
Bueno, avui parlaré d'un tema que està molt actual, que es parla molt, que és de la menopàusia. Però més bé entendre la menopàusia. I la nostra, la que és nostra, no la menopàusia de les altres persones ni de les altres dones.
Perquè cadascú té una menopausa diferent.
Correcte, sí. Llavors parlarem de la menopausa amb el concepte holístic. Holístic significa que són totes, tot nosaltres, com a dona. Les emocions, la nostra salut mental, la nostra salut física i tots els símptomes que se relacionen a la menopausa.
Comencem una mica pel principi. Què és la menopausa?
Mira, la menopausa, francament, és un cicle que acaba amb el tema hormonal. Val? La dona està molt, molt dominada per totes les nostres hormones i una d'elles són els estrògens. Llavors, aquest cicle acaba. El cos és llest, s'ha preparat per deixar aquest temps que la hormona baixa moltíssim i ens quedem sense els estrògens, que són els que en governen més. Però no és un canvi de vida, és un canvi hormonal que acaba i la nostra naturalesa s'ha preparat per deixar aquest cicle. Això és la menopausa, perquè del tema holístic, des del tema holístic que ho podem entendre.
I com ens afecta aquesta menopausa?
Bueno, ens afecta de moltes maneres. Val? Ens afecta, primer, perquè tots els símptomes que podem tindre són molts. Què passa? Que s'ha prioritzat molt la menopausa com si fos una cosa molt, molt desagradable, molt dramàtica. I actualment se parla molt de la menopausa i sembla que s'ha bombardejat el tema de la menopausa. Val? Què passa? Que jo voldria comunicar que nosaltres des del centre anem a fer una mica el canvi. Donem una mica la volta a la pàgina. Que és donar una informació transparent, honesta personalment i honesta terapèuticament. Què significa això? Que, bueno, que la menopausa entra a les nostres vides, que deixem una mica el marge comercial del màrqueting del nostre cos femení i mirar tot allò que nosaltres, que som els quatre elements, també tenim els elements suficients per poder abordar tots els símptomes, que són molts, com insomni, t'engreixes, tens una massa abdominal, tens una boira mental, tens irritabilitat, n'hi ha bastantes sufocacions, n'hi ha molts símptomes.
I comentaves, cadascú els viu diferents, no?, aquests símptomes.
Els viu diferents perquè, mira, jo he tingut la menopausa fins als 56 anys, val? He tingut la sort que quan més dura, sembla ser que la salut està millor, val? Jo he sigut terapeuta, i abans de tindre la menopausa, jo tractava persones i dones, i clientes que tenien la menopausa. I entre mi pensava, això no pot ser possible. Tot el que parlen no pot ser possible. Només per un tema hormonal.
Uh-huh.
I quan la vaig tindre em vaig donar compte de que aquestes persones, aquestes clientes, tenien molta raó. Perquè m'explicaven coses que costava d'entendre. I una de les coses que crec que va afectar molt i ens afecta, que és un punt de reflexió, és l'estrès mental i físic que causa el saber que tens la menopausa.
Uh-huh.
Això és una de les claus que ara parlaré.
Uh-huh, exacte, sí. Si ens expliques una mica aquest estrès que causa això.
Bueno, aquest estrès és, primer, que nosaltres hem canviat i és un viatge. Val? O sigui, quan tu acceptes una cosa, se transforma.
Uh-huh.
Llavors, aquest estrès, què passa? Estem pensant que si tot lo negatiu, tot aquells símptomes que ens passaran la menopausa, val? Què passa? Si tu provoques aquest estrès, l'estrès què fa? Llibera cortisol.
Uh-huh.
Llibera cortisol, i llavors comences a sentir uns símptomes d'angoixa. Val? El sistema immunitari baixa. Al baixar el sistema immunitari, estàs molt cansada. Llavors tu penses, bueno, no tinc voluntat per fer tot allò que tindria que fer, especialment a l'exercici, mirar el tema de la dieta, cuidar-te. Llavors, uh-huh, el cervell és intel·ligent i què fa? Ha intentat sobreviure amb aquest estrès i s'oblida de formar un equilibri intern. Uh-huh. Llavors, la dona es troba que per primera vegada en la seva vida té un estrès que no sap definir, que no sap explicar i no sap pensar què m'està passant.
Uh-huh.
El que està passant que està agotada i té un sistema nerviós agotadíssim. Llavors, no és que tu no vulguis fer un exercici o vulguis cuidar, és que tu no tens forces per fer-ho. I aquest estrès és químic i té a veure amb els estrògens també.
Uh-huh. Per tant, és un estrès hormonal.
Sí, diríem que és un estrès hormonal perquè, o sigui, quan ens abandonen els estrògens, o sigui, els estrògens és el malo de la pel·lícula. Llavors, passen moltes coses. Mira, el més greu que podria ser una menopausa són dues coses molt importants. Val. Que això requereix atenció mèdica. La primera és que els estrògens se cuiden de la salut interna dels nostres teixits,
uh-huh,
i dels nostres vasos sanguinis. Llavors, què passa? Que la hormona, quan ha baixat i està pràcticament que desapareix, diguem-ho així, no tens la protecció amb els teixits i falta la massa dels ossos.
Uh-huh.
Llavors, ve una osteoporosi. Això seria el greu, per què? Perquè si no tens un control, val? Tu pots tenir una fractura,
uh-huh,
perquè tu no te n'adones que has fet aquesta enfermedad, aquesta patologia. Sempre també pensant que la menopausa no és una enfermedad,
uh-huh,
és un cicle. Aquest seria el punt que seria una mica perillós. El segon seria tot el tema cardiovascular. Què passa? Tu pots tindre que els estrògens te puguin afectar molt amb el teu cor. I s'ha de controlar i s'ha de vigilar. Per què? Perquè pots tindre una pressió arterial. Què passa? Si canvia la pressió arterial, també estem parlant d'un colesterol. Llavors, el canvi és tan gran, uh-huh, en la menopausa, que si tu no l'entens, si la comprens i prioritzes el descans, et pots trobar pues, bueno, amb una etapa una mica complicada, una mica dura i una mica fastidiosa. Això és el que passa.
Uh-huh. Durant la regla, nosaltres som cícliques, tenim aquests cicles hormonals.
Sí.
Aquests cicles hormonals es mantenen durant la menopausa?
Es manté hasta que puguem fer una analítica per veure com estan les hormones. Sí, uh-huh, que és el que passa que el tema ginecològic també és molt important i tindre els teus controls. Per què? Perquè n'hi ha persones que després d'un any han tingut una menstruació i llavors pensen que encara l'hormona està funcionant. Però pot ser una altra patologia, pot ser que bueno, doncs tens un mioma o que n'hi ha hagut alguna cosa més específica. Llavors, les hormones ens canvien, es debiliten i tal, però no ho sé, no soc tan experta en hormona, però crec que del tot no poden desaparèixer del nostre cos.
Uh-huh.
Perquè, clar, la paraula hormona ve del grec.
Uh-huh.
Què passa? Que significaria activitat de moviment, excitació, estímul. que és el que som nosaltres. Què passa? Si tu no tens l'estrogen, tampoc tens ni capacitat de moviment, ni excitació, ni estímul. Per això ens trobem amb aquest cansanci que no podem entendre. Però sí que és cert que s'ha tindria que fer una analítica i un control dels experts per saber com estan les seves hormones i que això no derivi a patologies més serioses i més importants.
Uh-huh. I després hi ha una cosa molt, molt típica, no?, de la menopausa, que són aquests fogots,
sí,
que tenen les dones. Sí. De què són deguts aquests fogots?
Pues tot també la baixada dels estrògens. Llavors, què passa? Que canvia la temperatura corporal i llavors el cos no la sap gestionar. Per què? Perquè també té que veure, francament, com has sigut tu abans de la menopausa. Uh-huh. Si tu has sigut una persona que t'has cuidat, que t'has hidratat, que has fet exercici, que les teves emocions estan controlades, que tens una vida que t'has cuidat i has tingut consciència de tu. Perquè la mateixa inversió, la millor inversió que podem fer amb la vida som amb nosaltres mateixes. Què passa? Tu dius, bueno, jo estic cansada i no arribo a més, uh-huh, però no tens un cansanci per tot el treball que estàs fent durant el dia. O sigui, tu estàs agotada perquè les altres energies estan depositades en un altre lloc que no té que ser. Llavors, les sufocacions, hi ha moltes persones, moltes dones que ho passen molt malament. Primer, perquè a vegades estàs públicament i, clar, t'agafa com un foc interior que no pots ser, et sents incòmoda perquè penses que aquesta calor l'està notant tothom. I les sufocacions, pràcticament, poden veure bastant tres coses molt en comú en les dones de menopausa: l'insomni, uh-huh, les sufocacions i també una mica aquesta cosa que ens passa, que penses, bueno, és que he perdut la memòria, és que no sé què em passa.
Hi ha pèrdues de memòria també amb la menopausa.
Hi ha pèrdues de memòria, uh-huh, també ho fa, perquè, per exemple, o sigui, els estrògens, és com si fos, com t'ho explicaria, la nostra essència, uh-huh, val? Què passa? Que quan arriba la menopàusia, a part de que totes les hormones tenen un camí, una hormona és com una substància química, i les hormones, i totes les hormones, cada hormona del nostre cos fa una funció. Val? La nostra és una hormona molt important, per ser mares, per moltes, uh-huh, coses. També ens passa que nosaltres tenim una part de testosterona, i aquesta part també és un estímul per la vida sexual. I què passa? Que també tot això es queda afectat perquè penses que tu, de sobte, t'has fet vella en, uh-huh, tots els conceptes. I jo crec que el millor que es pot fer també és parlar amb la teva parella, de que entengui que ara coneixerà un altre tipus de dona, un altre tipus de persona o una actitud diferent. Perquè, uh-huh, nosaltres no podem controlar tot allò que ens està passant al cos. És impossible controlar-ho. O sigui, el que tenim que és prestar atenció i buscar tots els recursos per poder millorar una qualitat de vida. Com seria la qualitat de vida? Bueno, nosaltres tenim una micronutrició que és d'origen natural o vegetal, que ens ajuda a superar moltes coses internament, una salut interna, en fitoteràpia, en vitamines, en minerals, en moltes coses. També tenim teràpies que poden millorar molt una vida de persona tenint menopausa. I una de les coses que també volia comunicar, ara nosaltres el dia 30, que és dijous, dia 30 d'octubre, farem una masterclass de la menopausa. Uh-huh. Però serà molt especial, perquè allà serà una trobada amb molta sinceritat de tot allò que a vegades no podem comunicar amb el tema de la menopausa tan obertament. Uh-huh. Llavors ho farem més íntimament.
Perquè és una mica tabú, no?, a vegades, el tema de la menopausa.
Bueno, és una mica tabú perquè està pensant com d'una forma desagradable. És com si, uh-huh, bueno, ara molt millor perquè l'ha avançat molt la vida. I la menopausa, vull dir, no es parlava. Però sí que ara s'ha fet una mica un tema molt actual. No vull dir comercialment bombardejat amb el nostre cos femení, però jo comunico com a dona, el cos és nostre, uh-huh, i per això es deia que cada menopausa és un món a part, és única i irrepetible per a cada persona. Llavors s'ha de tratar cada persona com té la menopausa, val? Una de les coses que s'ha de fer molt, molt, és entendre-la, acceptar, prioritzar i optimitzar la teva vida amb el descans, amb l'exercici, que és molt important. Per què? Perquè si tu fas exercici estàs oxigenant absolutament el cervell, tot el teu cos, i si necessites més ajuda amb el tema psicològic, amb el tema que tu no puguis, a veure, que ho passis molt malament, de veritat, has de buscar, doncs, bueno, les solucions. No n'hi ha solucions màgiques, perquè la nostra naturalesa és fantàstica, és meravellosa. El cos s'ha preparat per despedir-se d'un cicle i ho està fent molt bé.
Aleshores, el descans, exercici físic, són com els grans consells, no?, que hem de donar per poder passar una menopàusia més lleu.
Sí, és un consell molt bo, primerament perquè alliberes moltes hormones. Per exemple, quan diuen les hormones de la felicitat, que és la dopamina, la serotonina i tot això, però també són estímuls. Per exemple, la oxitocina és la hormona de l'amor, que es diuen, però no et podries imaginar el que és el contacte, els abraços i el contacte físic. Tu alliberes oxitocina. Llavors, què passa? Si tu ets una persona que tens la menopausa i penses que tota la teva vida ha acabat perquè t'acosta acceptar que t'has engreixat, t'acosta acceptar moltes coses, però com eres abans de la menopausa? Si tu havies agafat uns quilos, la culpa no la té la menopausa, ja t'havies engreixat abans. Llavors el que has de fer és no buscar un cos perfecte, buscar una salut feliç i mirar que aquest procés és part de la teva vida, que pots millorar molt, que pots renovar-te en tots els aspectes i que segueixes sent la mateixa persona. Simplement que els estrògens t'han deixat. És com una orquestra. I una orquestra, n'hi ha molts instruments i una està desafinant, que és l'estroja, ja no està funcionant com abans. Llavors has d'acceptar que ha de tindre un substitut, perquè aquest desafinament no millorarà, perquè ja les estrògens pràcticament ja han declinat el teu cicle. Llavors pots abordar una menopàusia, pues, amb menopàusia positiva, que és el nom que li hem posat també al la masterclass que farem el dia 30.
Per tant, ens quedem una mica amb aquesta idea, no?, d'acceptar la nostra menopausa, acceptar-nos a nosaltres i aprendre a conviure, no?, amb aquesta nota discordant que són els estrògens, que ja no funcionen a ple rendiment.
Molt bé, Ona, sí, és com tindrien que fer-ho.
Doncs moltes gràcies, Esther, i ens retrobem a un altre programa.
Molt gràcies a vosaltres.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé, sentir-se millor.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Doncs, primer de tot, fem allò que se'n diu fer de rates, perquè, efectivament, aquesta secció de salut sobre la menopausa ens venia des de els 4 elements. Per tant, rectificar és important i fem aquesta apreciació. Ara el que anem a escoltar és el viam que ens porta l'Agrupació Astronòmica de Sabadell amb aquest Univers Infinit.
L'Univers Infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any, es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
Doncs l'univers, l'univers infinit amb cometes, amb aquests planetes que ens explicaven. Arriba el punt gairebé d'acabar el més calent a la higuera, ara el punt de la una. L'Ala Liginé amb totes les notícies d'avui dimarts 21 d'octubre, després la tertúlia política amb la plaça, i deixeu-me que m'acomiadi per la meva part fins demà, demà ens hi tornem a trobar al punt de les 12 del migdia, i us deixo amb aquesta magnífica versió de Flors de Baladre, de San Josecs i Carles Berta. Fins demà, a passar-ho molt bé.
De baladre en un torrent, però no passa mai sa gent, amb poca cosa en tenen prou per treure un altre color nou. Flors de baladre en un torrent.
Ràdio L'Escala,
la xarxa.